caixa.
Arriben els dies Galeries. Sofàs i matalassos fins a un 40% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Torna el Cavatast. La mostra de caves i gastronomia sense Sadurní d'Anoia els dies 7, 8 i 9 d'octubre. No et perdis l'experiència Cavatast amb productes de qualitat de la mà dels seus elaboradors, música en directe i un ampli programa d'activitats. Tota la informació a cavatast.cat. Organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Inspira Festival Inclusiu. El dissabte 8 d'octubre vine a viure un festival ple de valors a Ripoll amb Els Catarres, Xiula, Blaumut, Marcel i Júlia, Clams, DJs pel Canvi i també Zona Infantil, Food Trucks i molts, molts valors. Més informació a inspirafestival.com.
Són les 6 de la tarda. A veure, per tots aquells que estan molt enfadats perquè no han pogut sentir el discurs del...
És que si hi ha un vergonyós, les bromes que heu fet, una merda.
Clar, perquè m'he interromput.
Bueno, de moment, deixeu-me dir, i ja sé que tots, hi ha molts que critiquen la meva integritat professional, que...
Hi ha gent molt decebuda.
Sí, sí, reconec que... Ja ho he dit, no pots idolatrar ningú perquè després tard o d'hora la gent et decepciona.
És el que acabes de dir.
Però fins a hores d'ara... el senyor Turull no havia explicat res nou que no hàgim explicat per activa i per passiva a RAC1.
Perdona.
El Bundó, el Via Lliure, el món a RAC1, a l'entrevista que li va fer el Jordi Basté, és a dir, estàvem explicant la mateixa
pel·lícula.
I l'acabava d'explicar fa una... no feia ni 15 minuts el Josep Maria Martí.
Perdona.
El que no podem estar és amb el dia de la marmota repetint permanentment. Ara sí que anem amb l'Adrià Santa Susana que ens expliqui,
a veure,
finalment,
no.
Si hi ha o no el titular de, en fi, del tema.
Perdona.
De la consulta. Es pot callar?
Ai, per favor.
Adrià Santa Susana, no. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs mira, de moment ja tenim oficialment la pregunta que
s'ha
de la consulta.
Sí, però aquesta ja la sabíem. Sí, però aquesta ja la sabíem. L'has dit tu a les 3 de la tarda o a les 4.
Sí, correcte. Sí, sí, ho havíem dit ja a 2 quarts de 3 de la tarda.
Vale,
de fet,
pues...
ja, què és això, que vols que Junts continuï formant part del govern o no? El que sí que sabem és que hi haurà un preàmbul en aquesta pregunta en què es diu que hi ha hagut un incompliment d'elements centrals de l'acord de legislatura i que Junts ha fet diverses propostes que no han estat acceptades. Es podrà votar fins divendres a les 5 de la tarda en aquesta consulta que es farà el 6 i 7 d'octubre. L'executiva no prendrà part d'aquesta consulta, però independentment sí que els membres del partit podran posicionar-se i dir si estan a favor de marxar o no. I de moment, doncs, continua aquesta roda de premsa de Jordi Turull, a veure si en vam treure algun detall més.
Això és el més destacat, eh?
Sí, sí.
M'estan renyant, que ens estem perdent, bueno, estem perdent un plat fort.
El millor, perquè els llibres que tenen...
Perquè estem repetint... El Josep Turull està repetint...
Jordi, no saps ni el nom,
Jordi,
quina vergonya,
perdó,
de periodista, quin
Jordi
fàstic, quin rigor de merda.
Perdó. Jordi Turull està repetint el que ha explicat per activa professiva, ja ho ha explicat. És que... A veure, Joan Torres, tens alguna cosa més a explicar de Junts? O
de Junts en principi, el que dèieu, de moment no hi ha novetats. Tenim dos punts de successos. Un és que la justícia obliga a repetir un judici que absolia un mosso acusat d'haver pegat al cap amb una porra a un manifestant durant les protestes per la visita del rei a Barcelona l'any 2018. L'Audiència de Barcelona va absoldre'l perquè considerava que no hi havia prou proves contra ell. Ara, però, el TSJ ha anul·lat la sentència després d'estimar un recurs d'Irídia, una organització en defensa dels drets humans. Creu que la valoració de l'audiència va ser errònia i per això demana que es torni a fer el judici amb totes les garanties i canviant la composició del tribunal. Una decisió que Irídia ha aplaudit, ho ha dit la seva advocada, Sònia Olivella.
És intolerable que una persona a qui li van obrir el cap en una manifestació el febrer de 2018 encara hagi d'estar esperant la reparació i la justícia a finals de 2022. És una molt bona notícia que hi hagi una nova oportunitat per fer justícia i depurar responsabilitats d'aquesta agressió policial tan greu.
Irídia diu que s'ha de crear un mecanisme independent de control de la policia que garanteixi investigacions ràpides i eficients. I detingut un home a Empuriabrava, a l'Alt Empordà, per llançar testos i extintors des d'un edifici i amenaçar la policia amb un pal. Girona, Bàrbara Julba.
Bon dia. Una veïna va alertar la policia. Tant Mossos com policia local van anar al bloc de pisos. L'home, que està ingressat en un centre psiquiàtric, tirava testos i extintors des d'un balcó. Hi havia malmès un cotxe aparcat. La policia va intentar calmar-lo, però l'agressor els va amenaçar amb un pal a les mans. Després va intentar escapar corrent per l'edifici. Mentre els agents el perseguien, anava llançant objectes contundents. Un dels agents va resultar ferit, però se recupera bé. L'home va caure finalment per l'escala d'emergència i la policia va aconseguir aturar-lo i detenir-lo. Li atribueixen un robatori amb violència, atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència, danys i lesions.
I de l'àmbit internacional, els primers reservistes russos mobilitzats per Vladimir Putin ja han arribat a la regió ucraïnesa de Lugansk amb l'objectiu d'assegurar aquest territori per Rússia. És una de les quatre regions que el Kremlin s'ha annexionat sense cap aval internacional dins de la Federació Russa. Segons el Ministeri de Defensa, fins ara s'havien estat entrenant amb l'exèrcit. El Kremlin, però, de moment no dona xifres sobre el nombre concret de reservistes que ha reclutat per lluitar. Recordem que el 21 de setembre Putin va anunciar que serien fins a 300.000, cosa que va generar pànic entre bona part de la població russa. Milers de ciutadans van optar i opten encara avui per fugir del país. I ara els esports amb Joan Camí.
D'aquí a uns minuts compareixerà a Milà l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, i el defensa Marcos Alonso per fer les rodes de premsa prèvies al partit que els blaugrana jugaran al camp de l'Inter corresponent a la tercera jornada de la fase de grups. Més tard, a les 7, s'entrenaran el Giuseppe Meazza a escenari del partit. Els blaugrana han viatjat aquest migdia amb la baixa destacada de Frenkie de Jong, que encara no ha fet net dels seus problemes físics i s'afegeix així a les baixes d'Araujo, Koundé, Memphis i Bellerín. A l'Inter, en canvi, Lautaro Martínez estarà finalment disponible, tot i les molèsties que arrossegava del darrer partit. A la Lliga, mentrestant, avui es tanca la setena jornada amb un Rayo Vallecano-Elx, que començarà a les 9. D'altra banda, el Barça femení ja té rivals per a la fase de grups de la Champions, que s'ha sortejat aquest migdia. S'enfrontarà el Bayern de Munic, el Rosengard i el Benfica. La competició arrencarà la setmana del 19 i 20 d'octubre. També s'ha sortejat avui l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei de Futbol amb el Mollerussa com a representant català, que s'enfrontarà al Cardassà mallorquí el 18 o 19 d'octubre. I en bàsquet, l'alè pivot de la penya, William Howard, ha recaigut de la seva lesió al bessó esquerra. Es tracta d'un dels reforços verd i negres que encara no ha pogut debutar i que s'estarà de baixa diverses setmanes més.
I pel que fa al temps, demà tornarà a ser un dia tranquil, sense precipitacions ni ventades en lloc. De bon matí les temperatures seran molt semblants a les d'avui i convidaran a abrigar-se, especialment terra endins. Al migdia recularan una mica, sobretot en zones interiors, però l'ambient continuarà molt suau, fins i tot càlid.
Perdona, i el més important, que això no s'ha dit, perquè el senyor Turull pugui expressar-se com se té d'expressar, se té de fer com els llibres, en plantejament, nus i desenllaç. Tu no pots agafar i dir, hem dit aquesta pregunta, aquesta pregunta d'on ve? Qui la fa? Per què? No, es té de posar context.
Però si estava repetint el mateix que porten explicant des del mes d'agost. Bueno, doncs, com dic, estan explicat el senyor Jordi Turull el mateix.
Perdona.
Bueno, és que em fa riure, perquè, clar, perdona. Sembla Josep Lluís Núñez d'aquella assemblea de socis.
Perdona.
Que tota l'estona estava amb el perdona.
Perdona.
Però, què vol?
Per favor, demano, perdona.
Us
parlaré molt clar. I, per tant, ara, aquest... Perdó.
Bueno, què vol?
Ara teniu l'ocasió. Perdó.
Silenci.
Perdó.
Aquest el silenci és Joan Gaspar.
Sí. Silenci.
Què vol?
Perdona. No.
Bueno, va, deixi'm acomiadar el Joan Torres, sí, que ja
sí,
ha d'anar a berenar, i el Joan Camí.
Bé. Vinga, doncs anem a berenar.
Pels del Nodo sí que tenim temps. Per la informació...
Pels del Nodo?
Sí, ja, perquè vaya vergonya el que feu aquí al RAC, que és de vergonya, de vomitera, el que feu aquí en aquesta emissora. Com intoxiqueu, com poc doneu de temps al Jordi Turull i als de Junts, que són els únics que se poden escoltar.
Portàvem 15 minuts pendents, eh?
Tens tota la
raó. Sí, perquè...
Jo estic amb el Joan Torres totalment.
Per fer quatre connexions de merda aquí fotent brometes.
Això no és... Això, si vol escoltar-ho, posi... Hi ha altres canals, posi el 324, posi Catalunya Informació, ja està. Nosaltres anem a altres coses.
Si es paga, és perquè s'escolti les coses.
Home, que
jo pago una emissora pública...
No, això no és una emissora pública, això és una emissora privada. Vinga, Àlex, anem d'excursió.
Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1. Aquest dimecres, a 8:45, tercera jornada de la fase de grups amb atenció especial als partits Madrid-Shakhtar, Sevilla-Borussia Dortmund i Benfica-PSG. Segueix l'únic carrusel en català de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Aquest dimecres, a partir de 8:45, la Champions es juga a RAC1. I a les 11, tot l'anàlisi el tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1.
RAC1. Tots som 1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Avui ens hem llevat amb una notícia que farà molt feliços els fans, per exemple, vostè, senyor Virgili, de la, i vostè també, senyor Requesens, de les pel·lícules, les clàssiques pel·lícules d'aventures d'un home que vivia a la selva.
Aquí.
Estem parlant del retorn de Tarzan. Tot i que vostè és més de Johnny Weissmuller, d'aquest tipus de pel·lícules, tal com explica Hollywood Reporter, la productora Sony Pictures ha adquirit els drets per portar a la pantalla noves aventures de Tarzan. Això sí, segons hem llegit, sembla que serà una versió allò que la retoquen actualitzada i que potser sortirà amb un banyador d'aquests que estan tan de moda per anar... No, Meiva no, banyadors d'aquests que es veuen per la ciutat i xancletes, diríem, hawaianes. El projecte no té data d'estrena, però sí, que sí que trobàvem a faltar és a Tarzan, perquè, clar, vostè té el record de Johnny Weissmuller, després n'hi va haver d'altres actors que protagonitzar.
Però no eren ja com ell,
I aquestes darreres...
No eren com Johnny Weissmuller,
No és el mateix.
I aquestes darreres...
I la Monachita, Hòstia,
Per favor, estan...
que es va morir antes el Weissmuller.
Sí. I aquestes darreres produccions...
No era com Johnny Weissmuller.
Deixi'm dir-li que tenim un Tarzan a Barcelona.
Era un nedador, ole.
Ho has sentit?
No t'has escoltat.
No. Que tenim un Tarzan a Barcelona.
Johnny Weissmuller?
No.
De mort. Mira'l, guaita'l.
Marc Serra... amb Tarzan, el parc de la Ciutadella. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu? El que he vist fins ara, una demostració del Tarzan de Barcelona, el Tarzan que tenim aquí al parc de la Ciutadella. Ho teniu ja penjat a les xarxes socials del programa perquè podeu veure en acció aquest Tarzan, que com el Weissmuller, escolta, va de branca en branca, salta de branca en branca, es queda penjat dels peus de cap per avall, i puja, doncs, un parell d'arbres que tenim aquí al parc de la Ciutadella, com si fos el Weissmuller, com si fos el Tarzan de tota la vida. L'arbre, que ells en diuen un arbre escola, perquè aquest senyor, aquest Tarzan de Barcelona, fa classes per qui vulgui aprendre a ser Tarzan, aquest arbre escola està situat entre l'hivernacle i l'estàtua del general Prim del parc de la Ciutadella.
Sí.
Clar, és un arbre que hi pot accedir tothom, però per les característiques de les branques, és com quan vas a esquiar, que hi ha pistes blaves, vermelles, negres i tal, doncs seria un arbre que té diverses pistes i diverses dificultats. Per tant, si comences, si estàs a primer de Tarzan, doncs tens unes branques més fàcils, i si tens cinturó negre de Tarzan, doncs pots arribar a pujar a dalt de tot.
Home, Marc, jo estic veient el vídeo i tela, Vull dir, veure, fan moviments de dificultat entre les branques.
Van molt ràpid.
Estan forts, per poder fer això.
Tot això és un moviment que es diu Tarzan Movement, que ha nascut aquí a Barcelona, i aquest moviment consisteix en emular els moviments de l'home mico, podríem dir, pujar i baixar aquestes branques i també imitar alguns animals. Tot això ens ho explicarà el Tarzan de Barcelona, que és el Víctor Manuel Fleites. Víctor Manuel, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per atendernos. Què tal?
Gràcies a usted. Bueno, muy bien. Estamos acá. Un buen clima, todo perfecto acá.
¿Te gusta ser el Tarzan de Barcelona?
Pues por carambola creo que va a tocar, sí, va a tocar el logotipo acá, porque sí.
Y castellà,
Este arbolito, la verdad es que nos ha brindado ahí un hábitat muy lindo y está haciendo las veces de escuela.
Vamos a acercarnos un poco al árbol, si te parece. No cuéntanos la técnica, cómo se salta de una rama en rama para no pegarte una leche importante, porque aquí solo hay tierra, no hay una colchoneta ni nada.
Bueno, un poco la cosa justamente es como no transgredir el miedo, las capacidades que tenga cada uno, como un poco... dejar espacio para que esa atención esté ahí, ese cuidado, y justamente no te hagas mierda, ¿no? Como saltando. Y bueno, a nivel de técnica es un poco imitar a ciertas especies de monos.
¿Imitar un mono?
Sí, pero no cualquier mono, no todos los monos saltan específicamente de suelo a ramas y así. Entonces es un poco como, depende de lo que vayas a hacer, imitas a qué animal que está especializado en ello, ¿no?
¿Y tú qué animal eres? ¿Representa?
Bueno, en verdad ninguno.
Ninguno.
Cada día practicamos una serie de técnicas según qué especie...
¿Técnicas de qué especies, por ejemplo?
Si vas a saltar, estaría bien imitar al lemur.
¿Lemur?
El lemur, los lemures de Madagascar. Si vas un poco a conectar con rodar en suelo...
la misura, mi señora.
La pértiga, o sea, usar ramas y conectar ramas con ramas. miraría los orangutanes.
¿Orangutanes?
Ahí, si quieres mirar trabajo de suelo con nudillos a cuadrúpedo.
Pero es la versión argentina de la película.
Pues trabajaría sobre los gorilas. Y después, si quieres braquear o quieres andar en manos, pues mirarías más el trabajo de los gibones, como que son los artistas del trapecio, digamos.
Y tú, claro, este árbol que tenemos aquí, situado en pleno parque de la Ciutadella, este árbol no es tuyo. O sea, no hay problema en utilizar un árbol como escuela de tarzanes. O sea, nadie te ha dicho nada, tú te cuelgas ahí y adelante.
Claro, en principio creo que es bastante algo que nos surge a todos ya desde pequeño y, bueno, creo que desde ese derecho de nacimiento.
A mí no me ha surgido nada de esto.
Igual sí que con un respeto y un cuidado a los árboles y al parque y a los cuidadores.
Tenemos un señor mayor en el programa que dice que no está conectando con esta experiencia. Un señor mayor, ¿cómo lo podíamos conectar con un árbol, con el mundo de Tarzán?
Bueno, creo que es un poco también comprensible que no todo el mundo conecte, y eso está bien también. No, claro. no hay que forzar
al señor Marcelo que se venga a hacer
el Tarzán. Imagínese tothom dalt dels arbres.
Como mucho que venga a mirarnos y vea qué siente y qué energía siente entre nosotros, sí. Cómo conectamos también a nivel social con las demás personas.
¿Tú por qué subes encima de un árbol? ¿Qué te da el árbol que no te dé, bueno, caminar por aquí?
Bueno, un poco el hecho también de tener una dinámica diferente, tener un hábito de vida también basado en moverse, porque esa necesidad se ha perdido. Entonces el movimiento que hacemos generalmente es muy básico, es muy...
Claro, andar y sentarnos y ya está.
El supermercado, la tele, el sofá y todo eso, por eso entonces después tienes el fisio y tienes el que te arregla, porque no es suficiente tu práctica diaria.
Perdoneu,
entonces, en vez de forzarlo de una manera...
Como todos los argentinos,
pues a mí, en mi caso, me ha surgido hacerlo de esta manera, enfocarlo de esta manera, que es una manera que para mí se siente bien y...
Vol callar un moment, que no se sent res, home, que està parlant el Tarzán de Barcelona.
Senyor Marcelí.
Home, per favor. Es que no le está llegando esta energía. No sé cómo se le puede convencer. ¿Nos puedes gritar un poco al estilo de Tarzán?
No. Más bien un gibón.
¿Esto es un gibón? Bueno, ha pasado un perro, pero loco, ¿eh? Le has pegado un susto al perro. Mira, aquí hay un perro loco. Lo has asustado, pero bien, ¿eh?
Bueno, ¿me has pasado a mí?
¿Tienes otro animal que podamos reproducir?
No, la verdad es que no.
¿Puedes, el gibón lo puedes volver a repetir? Que nos ha gustado. ¿En qué situación el gibón hace eso?
Bueno, es como el gibón elige una pareja de por vida y esa pareja es como se declaran el amor cada
¿Así
día,
se ¿no? declaran?
Algo así, sí. Se cantan y es un espectáculo...
O sea, vamos a hacer la prueba. ¿El macho qué diría?
El macho diría... Y la hembra diría...
Y aquí hay feeling, ¿eh?
Pues total, sí. Yo creo que sí.
Ay, Marta. Bueno, nos hemos quedado sin perros y hasta gente, porque claro, hemos ahuyentado a toda la gente que había aquí. Si us sembla, anem a fer una prova pràctica, perquè, sí. Clar, una cosa és el vídeo que us hem passat, que teniu a les nostres xarxes socials.
En el vídeo, Marc, abans d'aquesta prova pràctica, que es veu a bastanta gent al damunt de l'arbre, pregunto jo, per l'arbre, les branques no tenen un límit per aguantar? No, perquè n'hi ha uns quants allà dalt, eh?
Claro, me preguntan que cuando haces clases, hemos visto el vídeo que hay distintos alumnos aquí, también hay una chica rubia que puede ser Jane perfectamente, puede que es clavada, y aguante el árbol bien. O...
Hay mucha Jane. Sí, todo se presenta como Jane. Todo el mundo es Jane. Como, sí.
Digo, ¿el árbol aguanta bien o qué?
La verdad es que ahí es justo donde tú poco a poco vas desarrollando la sensibilidad de las personas. No es que lo haga yo, es que la persona poco a poco... En vez de, si viene con una actitud de crear de
sí, pero es, tú tal. Puedes con cualquier actitud, pero si no aguanta te vas abajo, te pegas la leche.
Es que aguante depende también de dónde pones el peso tú, ¿entiendes? Todo árbol tiene sus limitaciones, obviamente, y tú tienes.
¿Y eso cómo se enseña?
Eso se siente, entonces.
Ah, se siente.
Claro, en la práctica tú promueves no ir a lo loco, no tener un respeto con los árboles.
Por los árboles.
Entonces ahí, poco a poco, la persona también se va haciendo eco.
Pues en una jauria de gossos, aquí, part de la Ciutadella.
Els meus que es passegen sols.
No passa, i no és ni los extremos, ni passar de largo, ni
de
largo, no importa, no tengo ninguna relación con ese árbol en concreto. No, sí que hay relación, pero también es una relación de respeto.
Estaban hablando ahora los del estudio que están siguiendo, no tengo ninguna duda, muy atentamente esta
Home,
conversación.
No tienes cap dubte.
Estaban mencionando que a veces pues hay una cierta inseguridad y dono fe porque vosotros colgáis mientras hacéis las clases vuestras cosas en el árbol.
Sí, el parque de la Ciudadela, bueno, tiene sus características y a veces pues están los chicos robando en el parque y...
Como una atracción más, casi. Ahí el Tarzán...
Digamos, sí, pero entonces tu atención está en otro lado. Y ahí sí puedes cometer un error y caerte.
Marc, pregunta si poden, si han vist la possibilitat d'anar d'una punta a l'altra del parc de la Ciutadella només pels arbres, sense tocar terra.
Claro. Como Tarzán, me preguntan si se puede circular por toda la Ciutadella sin tocar en el suelo.
No.
De árbol en árbol, con una liana o algo. ¿No habéis pasado de árbol a árbol?
Para nada. Aquí en la Ciudadela no, porque está todo como muy bien...
Están separados. Os han jodido un poco ahí.
Bueno, hay un feng shui aquí para, con una intención de espacio y demás. Pero un bosque sí puedes...
¿Un bosque podrías saltar de árbol en árbol?
Quizás saltar no sería el término más adecuado, pero sí que podrías transitar, podrías hacer un poco pértiga y alcanzar al otro árbol y así.
¿Ah? ¿Con lianas o saltando de árbol en árbol?
Usando tu mismo peso y balanceando el árbol.
Es que lo hauríeu de veure. El Tarzán de Barcelona el tenim aquí, diguem-ne, amb un pantalón que és de fibra molt pràctic perquè es pot obrir les cames i no es trenca ni res, i llavors per la resta va amb el tors nu, que és més l'aspecte de Tarzán. Us anava a dir que farem una cosa que no s'ha fet mai, que és, jo he demanat a l'Ivan Caral un micròfon molt llarg, de manera que ell agafarà el micròfon i serà la primera entrevista que es farà des de dalt d'un arbre.
Però perquè no t'enfiles ara... tu també, Marc.
No, jo no m'ho vull enfilar. Llavors jo li dono un micro amb ell. Es que, a ver, vingui vostè a pujar un arbre.
No,
¿cuántos
no.
metros tiene estos árboles?
Bueno, este tiene por lo menos 10 o 12.
12 metros.
Sí, no,
jo aquí no me subo, jo
de no recuperes.
No, és que et
Marc Serra no el recuperem, eh?
Claro, claro. Bueno, yo te doy el cable. Te doy el cable y el micro, un segundo.
Bé, tampoc.
A veure.
Aquí lo tienes.
Venga.
Aviam
si...
Venga,
yo te dejo el micro y tú subes y vas escribiendo un poco qué se ve cuando vas subiendo. Adelante.
En vez de conectar amb l'arbre, connectarà amb el terra.
Ara està pujant ja, eh?
Sí, sí. Va, som-hi.
Bueno, pues aquí tenemos la primera rama, más o menos a un metro.
Sí, bueno, això
és vera. Es un árbol con mucha resina.
Sí.
Y es un árbol que está como más bien podado, cuidadosamente.
Cuidado.
No sé por qué razón, pero se le va quitando...
Clar, no sabem on porta el micro, aquest home. Penjat al coll.
No
ho
sé.
A la mà,
porta a la mà.
Silenci.
Muchos insectos que s'han quedado sin casa. Estamos ya
a la mitad del árbol. A la mitad de l'arbre.
Diu que està a la meitat de l'arbre.
Sí. Tira per arriba.
El Marc l'està animant.
Entonces,
perquè continuï pujant.
Mitad, como bien dice.
Sí.
Ya.
Frena, li està demanant que freni, que s'acaba el cable.
Pues mira, casi que puedo ver las Torres Manfred desde aquí y una vista del canopy, digamos, de lo superior de los árboles
claro.
en la Ciudadela. Y bueno, es otra perspectiva también.
Claro.
Si hi ha un niu de Vespasiàtica, veuràs.
Yo diría que sí. Sí, ¿tú cómo te sientes, Eva?
Un poco raro, tío.
¿No quieres cambiar, entonces? Ah, ok. Sí, no, también te digo otra cosa de aquí. A veces, cuando estás aquí, justamente es lo que tú dices, te sientes más tranquilo que abajo. Y creo que tiene que ver con el factor humano, el factor que inconscientemente siempre tienes ahí en el trasfondo.
Va parlant tota l'estona,
fixeu-vos.
Què passa, el juicio i mil coses.
Calleu.
Estem amb el Tarzán de Barcelona.
Te sientes más relajado.
Escolteu.
Estàs més relaxat.
És un Tarzán que parla...
Tot
el que no va parlar els Tarzans en anteriors pel·lícules i produccions, perquè el Wish Muller no parlava, pràcticament.
No, però quan és a Nova York sí, ja, eh?
Sí, allà, bueno, no es troba massa. No se'l sent, aquí, tampoc el Serra, no sé.
¿Quieres que te haga el guión, Marc?
El Quimo ens diu, un amic argentí em va comentar un dia que li agrada Barcelona perquè diu que qualsevol negoci funciona. Marc Serra amb un que fa classes de Tarzán. Voilà.
Sí.
I venint del Serra, sempre aquest tipus de propostes sempre porten un segell.
Sí. Però al final donen empanadilles.
Que continua parlant.
Com algú que no acaba de connectar con la societat.
M'agraden les de formatge.
Ha llegado, bravo!
Bravo!
Ha subido y ha bajado, bravo! Bon impressionant, el Tarzán de Barcelona.
Impressionant.
Me ha gustado poder compartir este rato contigo, por así de impresionante. Tenéis las imágenes, tenéis las imatges de las xarxes socials. Podías venir un día a la ràdio, porque ahí hay sitios para colgarte seguro.
Claro.
Podríamos probarlo, ¿no? ¿No? No todo es naturaleza, te puedes colgar del techo, donde sea.
Claro, lo instalamos. Instalamos algo, llevamos perno para allà i empezamos a romperlo todo.
Ho dic perquè de cara a Sant Jordi, una cosa d'aquestes, que costa portar el Tarzán de Barcelona. Que és una cosa que jo trobo que fa gràcia de veure.
El Palau Robert també té arbres.
El Palau Robert, que es pengi del despatx del Jofre, no hi ha problema. I tant. Sí. Doncs escolteu, si el voleu venir a veure, aquí puede venir todo el mundo.
Claro, es un poco...
A quines hores?
Todo el mundo que lo sienta, pues eso, sí, que resuene y que sea justamente
que
la...
Que digui les hores.
El pie de venir, ¿no? Eso.
Pues. ¿Eso es de lunes a viernes?
Las clases son de lunes a viernes, después hacemos talleres para toda la familia.
¿A qué hora?
Entre semana, 6:30, aquí en el Parque de la Ciudadela. Cerca de los invernaderos tropicales, digamos.
¿Y que tiene un coste? ¿Un seguro de caída o lo que sea?
El seguro, vamos, no se escucha mal. Y el coste son 10 euros por persona, en principio. Sí.
10 euros para enfilar a la barra.
Doncs, senyor Marcelí, l'estan esperant,
sí,
perquè
sí,
és una activitat oberta a tothom, per a totes les edats. Sí. Un coge una rama, el otro coge otra, depende de lo que salga.
Ahí está. Justamente. De eso van los talleres de iniciación.
También. Claro.
De molt bé.
Agrupar a la família també una experiència.
Doncs crec que és una cosa que no oblidarem, la primera entrevista que s'ha fet a la ràdio. Sí. ¿A cuántos metros has llegado? Más o menos unos 13, ¿no? Arriba de todo.
No, no tanto, más 8.
8 metros. 8, bueno, vamos 8. A decir 10, que es más redondo. Vale, pues res, aquí us esperem al Parc de la Ciutadella.
Sí.
Ho he trobat molt desestressant per quan acabeu el programa.
Sí.
Pujar i baixar arbres, sí, sí. Jo crec que us anirà bé.
No en tinguis cap dubte.
Sí.
Marc, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Però què hem fet, exactament? Sí.
Li hem presentat, senyor Virgili, li hem presentat el que és el Tarzán de Barcelona.
Però si és argentí.
Serà que no hi ha argentins a Barcelona? És que vostè també sembla que visqui...
No, bueno, però és que no hi he entès, però exactament...
Bueno, puja els arbres i tanca els arbres. Bé, aquesta música que esteu escoltant és per ara mateix donar-vos a conèixer una última hora que acaba de publicar el diari ABC de Sevilla.
Exactament. La notícia és que ha mort el periodista Jesús Quintero als 82 anys. El diari ho ha pogut confirmar amb fonts pròximes a la família del periodista, que ha mort a la residència Nuestra Señora de los Remedios. Pel que explica el diari, avui ha dinat Jesús Quintero, ha anat a descansar i ja no s'ha llevat. Familiars del periodista han confirmat que patia una afecció respiratòria i que va ser operat d'una patologia cardíaca a l'Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, on va ser fins i tot ingressat a la unitat de cures intensives. I a continuació fan un repàs de la seva llarga trajectòria professional. Per tant, la notícia, segons ABC Sevilla, és que ha mort el periodista Jesús Quintero als 82 anys.
Jesús Quintero, periodista que va marcar una època, va marcar una manera de fer totalment diferent, amb unes entrevistes diferents, en programes originals i amb reflexions que ara mateix podem trobar a la xarxa, com per exemple aquesta.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida.
Jesús Quintero.
Ni raó.
I tant, raó, ni raó.
Tota la raó.
En moltes coses tenia raó. Fem una pausa i algun fragment més. Ens hem posat a treballar buscant una de les visites que va fer Quintero al programa. Ara buscarem aquest i d'altres documents, però, com us deia, la notícia que ara ens ha deixat tan freds com la mort d'Àngel Casas, encara no ens hem recuperat de la mort d'Àngel Casas i ara coneixem la mort de Jesús Quintero. 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Vola a Irlanda amb les tarifes baixes de Ryanair directament a Cork, Knock i Shannon. Viu experiències úniques a la costa atlàntica irlandesa entre paisatges imponents i pobles amb encant. Si vols el millor preu, fes la reserva avui a Ryanair.com. S'apliquen les condicions legals.
Sabies que Carrefour i Carrefour.es t'ajudem a fer la compra? Fins al 13 d'octubre repartim 12 milions d'euros en cupons bescanviables a la propera compra. Et donem un val de 3 euros per cada 12 euros de compra d'articles de la promoció. Vaja, que si compres 24 euros, te n'endús un val de 6. Si en compres 36, un de 9. I així fins a un val màxim de 45. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i musicalgris.es.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Saps que els de la Moritz han reunit una quantitat bestial de persones per abatre un rècord bestial?
El rècord de més persones que es diuen Moritz?
No.
El de més persones abraçant un camió de Moritz 7?
No.
El de més persones cridant alhora Moritz 7?
Quasi. El rècord del tas de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz 7.
Doncs si és tan bestial, l'haurem de tastar.
Moritz 7. Un sabor bestial.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Dos minuts passen de dos quarts de set del vespre. No sé si amb ganes o no de pujar a l'arbre amb el Tarzán, Montse Vidal.
Home, la veritat, jo no sóc gaire de pujar arbres.
Sí, jo tampoc.
Però, escolta, hi ha gent per tot. I jo respecto molt la gent que li agradi pujar els arbres.
Qui es vulgui matar, que es mati, tu. Que pugin i ja, no, quan home, caigui,
que
pues ja...
Cadascú pot fer el que d'això. Ara, era més entre un arbre i una... Recordo una atracció infantil, una eina que hi havia infantil, que segur que molts la recordareu, que era en forma circular... que era d'un ferro.
Com uns aros.
Com uns, no, era una atracció que era en forma circular, esfèrica, amb uns ferros que anaven de punta...
Com unes escales.
Ah, exacte. Sí, aquella atracció allà...
Era una esfera de ferros,
una esfera de ferro. Aquell, bueno, aquella era més perillosa que un arbre.
Però era l'arc, no?
Sí.
Parlem de l'arc, allà era els parcs dels 80.
I l'arc hi havia l'esfera.
Hi havia una esfera sencera.
Hi havia,
si no recordo malament, un tub al mig perquè fessis de bomber.
I baixaves així,
exacte.
Que et podies cremar les mans, eh?
Exacte. I allà molta canalla, jo no, però per exemple, la germana sí, es penjaven cap per avall amb les cames fins que, bueno...
Fins que un dia
trencaves tu, o els pares agafaven i et treien com un mico d'allà és d'emportar-me'n. Per tant, no cal anar aquí al parc, sinó que ho podeu fer amb aquest tipus d'esferes, que per cert han passat a la història i ja no se'n veuen pràcticament d'aquest tipus de...
No, ara es porten molt aquells passadissos com de fustes i que després hi ha un tobogan al final, no? Mm. I coses d'aquestes, una mica més modernes.
Clar,
jo és que ara...
Clar, tu ets mare.
Ho faig servir molt, això.
Clar, jo ja no... Saps? Jo me'n recordo de la meva època i, clar, la meva època eren aquestes atraccions que eren, bueno, eren perillosíssimes.
I encara hi ha les piràmides aquella de corda, que són altíssimes.
També,
també. I tant,
també. Allà, si pujava, si puja el teu fill o la teva filla, que jo ja... Aquesta sí que l'he viscut, que baixi.
No,
i
més,
la baixar.
I tu allà patint.
No, clar.
Amb els braços en plan a veure si... Perquè, clar, quan són petits també són molt agosarats.
Sí, clar.
Digue'ls-hi que no, eh?
Estàs allà fent de Ter Stegen, allò que a veure la nena per on caurà. Bé, el mes d'octubre arriba amb un dels festivals més esperats pels melòmens. És el Festival de Documentals Musicals Inèdit, que enguany celebra el seu 20è aniversari. I Montse Vidal ens porta... doncs ens posarà llum en aquest festival amb coses molt, molt interessants.
Sí, algunes recomanacions, alguns dels documentals que més m'han cridat l'atenció i que penso que poden ser interessants. Del 27 d'octubre fins al 6 de novembre tindrà lloc aquesta edició, que és especial perquè serà la vintena, celebra el seu 20è aniversari i inclourà alguns dels documentals que més han triomfat de totes les edicions, però, òbviament, també hi haurà estrenes i documentals més recents. Comencem amb una d'aquestes novetats, que és el documental sobre Sinéad O'Connor. Avui, precisament avui, casualment, fa 30 anys que va trencar la foto del papa en directe...
Això no em va agradar gens, eh?
...al Saturday Night Live,
molt,
i a partir d'aquí...
A partir d'aquí...
Es va acabar la seva carrera.
Veus? Mm,
sí, clar, perquè realment ella ho va fer per denunciar que l'Església no solucionava els casos de pederàstia que succeïen dins el món clerical.
I llavors... la teva carrera, Clavé, s'ha acabat avui interrompent la roda de premsa...
I tant, si encara està... El Jordi Rull.
Turull.
Jordi Turull.
Quin periodista? Jordi Turull. Ara li dius Jordi Rull.
M'esteu posant nerviós. I on se'm creuen les dades?
No m'estranya, Toni, perquè...
Visc amb tensió.
Està en un moment de... O sigui,
el Jordi Turull encara està amb la roda de premsa.
És molt interessant. I aquí parlant d'una dona que trenca la foto del papa.
No, perquè estem parlant
avui fa 30 anys.
Sinéad O'Connor.
Clar, home, a més, és interessant aquest documental perquè, com hem comentat aquí alguna vegada, hi ha la figura de Sinéad O'Connor que se l'ha plantejat i recordat en els últims anys com una llunàtica, com una mica boja, i realment tenim un clar exemple de l'artista que ha estat rebutjada i damnificada per anar contracorrent en la indústria de la música quan no tocava. És a dir, ella defensava l'avortament quan ningú feia, denunciava el racisme, l'homofòbia, i no era el que la indústria musical esperava d'una estrella femenina als anys 90, que recordem, doncs la cosa ha canviat. El panorama, afortunadament, ha canviat bastant, potser no tant com hauria d'haver canviat encara, però... mica en mica. Per tant, doncs aquest documental repassa tot això i, bé, el que no sona és aquesta cançó, perquè la família de Prince, que és l'autor original, no n'ha donat el permís. Ella va parlar una mica malament de Prince, la veritat sigui dita, van tenir problemes personals.
Doncs, Antí, mira, si vas parlar malament, ara cal permís del doni un altre.
Sí. Vinga, anem ara al Paral·lel, a l'Avinguda del Paral·lel, però de fa 40 anys.
Jaime Albó, Paral·lel, que s'intenta, es torna a reprendre el pols, ritme cardíac que tots coneixíem, estem a mig camí. Però ara atenció, perquè Montse Vidal ens porta en una època magnífica del Paral·lel.
Sí, de la nit nocturna de Barcelona. El 9 d'octubre de 1980 s'inaugurava la mítica discoteca Studio 54.
Que és ara on està el Bars.
Sí, però ara ja no hi és el Bars tampoc.
No, tampoc, ara no hi ha res.
Ara no hi ha res, em sembla.
La gestió del Bars, l'Ajuntament la va retirar i ara està en mans de... Bueno,
no se sap qui.
No se sap ben bé.
De l'Ajuntament, deixem-ho aquí.
Sí.
I ara encara estan replantejant què és el que hi faran. Fan,
però diu que hi faran el Petit Príncep.
Hi faran el Petit Príncep i unes actuacions d'uns grups musicals.
Doncs es veu que abans d'Estudio 54 era el teatre, un teatre que es deia Teatro Espanyol.
El Teatre Espanyol.
Això mateix. Estudio 54, inspirada doncs, en aquesta mítica sala novaiorquesa, símbol de l'hedonisme, de la llibertat. I bé, la discoteca del Paral·lel va revolucionar la vida nocturna de la Barcelona dels 80, acollint una varietat de gent impossible de reunir en un altre lloc.
Hedonismo.
Tenies la libertad de mentalidad.
Y en estudio yo podía ser yo.
Un estilo de vida.
Estamos en Estudio 54 y aquí vale todo.
Romper con toda la monotonía.
Había una fauna.
Público, completamente heterogéneo.
Ese snobismo, ese modernismo.
Es que eso se llama abrir la mente.
Doncs aquest documental, hem escoltat un fragment del tràiler, es diu Estudio 54, nada que ver con todo lo demás, i rememora doncs, tot això com va revolucionar tota la nit amb eufòria, confetis, globus, gogos, que aleshores no estava a la pràctica gaire estesa aquí, i el ritme de la música dels 80, de primers, del que principis dels 80, que imparava l'època, punxada, per cert, durant la seva etapa més gloriosa per un disjockey que va ser com el rei de la nit de Barcelona en aquells moments, que era Raúl Orellana.
Sí, home, Raúl Orellana.
I que ell mateix explicava a BTV fa uns anys com els grans artistes i grups dels 80 van passar per Estudio 54.
Por este escenario pasaron verdaderos mitos de lo que de la música, empezando por Tina Turner, por ejemplo, Simple Minds, Ultravox, Human League, Depeche Mode, Softel, absolutamente Thompson Twins, los ABC, Spandau Ballet. En realidad, el primer sitio, el primer concierto que hizo Depeche Mode en Barcelona fue aquí en Estudio 54. A la siguiente vez que vinieron, vinieron ya a un palacio de deportes, es decir, ya convertidos en un gran grupo y con muchos seguidores. Y al acabar el concierto pidieron expresamente volver a visitar y a pisar el escenario de Estudio 54.
Que, per cert, anys més tard, al mateix Estudio 54, no sé si ho recull el documental, aquest cap de setmana que parlem d'Àngel Casas, és on Àngel Casas feia el seu Àngel Casas Show i es feia a Estudio 54.
Mira, doncs segurament ho recull el documental, serà interessant també.
Era la discoteca de referència i ara, doncs el que dèiem, és un local tancat esperant aquestes grans novetats que ha de pensar
nervis,
que li han donat l'administració del local Bars, l'Ajuntament, que no m'extendré, però bé.
Bé, hi ha nostàlgia. Pensa
mal i acertaràs. Digues.
Dic que hi ha nostàlgia d'aquesta època i ganes de celebrar aniversari. Per cert, aquest diumenge 9 d'octubre se celebra el 40è aniversari de la seva inauguració, la Sala Luz de Gas. S'havia de fer el 2020, però per la pandèmia doncs, es va ajornar. I es fa aquest diumenge. I la febre per tornar a reviure aquesta mítica discoteca arriba també, atenció, al món virtual, perquè hi haurà una festa virtual, el Metavers, organitzada per l'històric locutor Juanma Ortega, molt rellevant també en l'època d'Estudio 54,
sí,
i que ens explica com funciona allò de la festa virtual que s'està preparant.
Se'ns va acudir la rèplica virtual d'Estudio 54. Llavors, el dimecres, 19 d'octubre, a les 10 de la nit, farem una festa a través del Metavers d'Alta Space, i es podran connectar els que tinguin ulleres de realitat virtual i també els que no en tinguin, des de qualsevol ordinador que estigui, això sí, connectat a internet. Les instruccions les deixarem molt claretes a la web www.quintonivel.com. Això sí, els que no coneixen molt el metavers hauran de dedicar uns minutets per saber com entrar i tot això. Però res, facilet.
Home, haurem d'anar coneixent una mica com va això del metavers, perquè ara potser la cosa està una mica en beceroles, però d'aquí a un temps igual això comença a ser una pràctica bastant estesa.
Gran professional Juanma Ortega, qui des d'aquí li envio una fortíssima abraçada. Bueno, sortim d'Estudio 54, per tant tenim aquest documental interessantíssim del que era Estudio 54, Jaime.
Paral·lelo
en la màxima efervescència.
Al tocar de recontra d'artista.
I ara anem, si voleu, d'Estudio 54 al cinema, perquè un altre documental que es podrà veure a l'inèdit d'enguany és el dedicat a Ennio, el maestro. És un documental dirigit per Josep Tornatore, director també de la pel·lícula Cinema Paradiso, que Ennio Morricone va posar aquesta música, i bé, doncs es basa doncs en la seva vida. Aquest documental és un que es va estrenar l'any passat, que es pot veure a les sales d'Inèdit.
El vam comentar, recordo, quan es va estrenar.
I tant, i tant, el van comentar, no es recordo si amb Sergi Pàmies o...
Amb Sergi Pàmies, i jo crec que també amb el Ramon Gené, no? Voleu dir que no ho vam comentar també amb ell?
Sí, senyor.
Amb els dos.
Sí.
Home, és interessant perquè el documental es veu que explora molt la dificultat que tenia Ennio Morricone en fusionar el que és la música culta amb la música popular, que la gent reconegués en les pel·lícules, etc. Llavors, clar, el seu talent també es basava molt en això, en relació a cançons com aquesta.
Ell, bueno, ell es va fer reconèixer, finalment, va fer reconèixer la música, diríem, contemporània, la música de bandes sonores, com un art, perquè quan ell va començar a fer les bandes sonores el consideraven un pària, de que feia música
molt comercial
i que no tenia cap mena de valor.
Això mateix. Per tant,
molt recomanable aquest document. Un pèl llarg, però molt recomanable. Que, per cert, finalment ja es desvetlla d'una vegada per totes l'equació de qui va posar els xiulets de l'hombre... El bueno, el malo. Es desvetlla finalment que Curro Savoy pinja ni corta, bueno, no té res a veure amb el bueno, el feia malo, sinó que explica a l'Ennio Morricone a qui li va encarregar un senyor italià que, a més, surt en el documental i explica que va quedar pràcticament ofegat d'anar xiulant. I en cap moment mencionen ni surt Curro Savoy enlloc. Oye, Jaime, ja està bien la trola de Curro Savoy. Ja
es deia Alessandro, qui va xiular. Sí. Alessandro Alessandroni.
I surt el documental. Sí,
surt el documental.
Tio, explica que, clar, que li va dir, tu ves me poniendo silbidos aquí. I el tio va dir, bueno, però tanto... Diu, jo no sé si aguantaré tanto hora. Ni Curro Savoy ni mandangas.
Mira, el Curro Savoy, que ha tenido yo cenando en el Recuerdo del Artista un montón de veces, y Antonio Rovira y tú y todos los programas.
Déjate de rollos ya con Curro Savoy.
Lo tenía ahí comiendo, que hemos estado ahí comiendo. Ternera a la piedra. Y patata frita.
Que, por cierto, esto de la ternera a la piedra, a ver si ya se radica de los restaurantes, perquè hi foten unes fumeres...
És veritat, que... això.
No, però... Que estic fart de la carn en la piedra. Sí, la roba fot una fumera de collons. La roba queda que et poses al costat, pudor. I després allà veus la gent que... Cony.
I salta l'alarma d'incendio.
Sí, bueno, no ho sé, però dius, hòstia...
Però allò de fer-te al teu punt, no em diguis que no...
Bueno, però a l'aire lliure, val bé.
Això sí, una carrassa.
És com una fumera. A la que ho demanen dos o tres, estàs mort.
Estàs mort.
Estàs mort.
És veritat, això sí. Si és tancat...
Se les hacen a boca.
Bueno, què més?
Vinga, també podrem veure un documental que ha sorgit en resposta a les condemnes de Pablo Hasél, Valtònic i el raper sabadellenc Ells Joy, que denuncia la manca de llibertat d'expressió.
Valtònic, bona tarda.
Bona tarda.
Un documental on hi surts tu?
Sí, bueno, mostrant la puta merda de justícia i de l'estat espanyol per culpa del puto Borbó que em té aquí fotent d'informàtic i fent de tenir de sort amb Puigdemont i de tota la gent. I formatejant putos discord duro en vez d'estar a casa meva.
Doncs tot això surt al documental No callarem.
En el juicio se me condenó a 3 años y 6 meses por hacer canciones, por pura venganza.
Eso no es libertad de expresión, ni aquí ni en ningún sitio del mundo, señorías.
Se'ns acusava d'associació il·lícita, com si fóssim una banda armada i érem un grup de rap.
I per aquesta frase, 6 mesos de presó.
Aquesta frase...
Jo, ets tu.
Som jo.
Aquesta frase que fa referència va ser una que va dir sobre Jorge Campos, que era el líder en aquell moment de Vox Balears. Bé, fins a 18 rapers han estat condemnats a l'estat espanyol amb motiu de les seves lletres, i aquesta pel·lícula s'acosta, com dèiem, a les figures de Pablo Valtònic, de Pablo Hasél, a la presó des del febrer del 21, Valtònic, 4 anys a l'exili, i Elgio, 3 anys d'inhabilitació.
Ahora ya, por decir que la monarquía roba, por decir que el rey es un mafioso, pues ya encarcelan por eso.
Provocar tiene que ser la intención de cualquier artista. Si el arte no provoca, no es arte ni es nada. Si tú ves una obra y no te provoca o tristeza o rabia o asco o admiración, si no te provoca nada, eso no es arte.
Bueno, però perdoneu, jo amb aquests nois no els vull cap mal, ans al contrari, eh? Ara jo els deixaré a la presó. Però no per les lletres, eh? Per la música. això no es pot aguantar, això.
Mortar un bell facho.
Bueno, ni ben facho, ni ben facho. Aquí fem una música que, primera, que tot sona igual, i fum un mal de cap, bona que el cerebrí no mandri a casa meva, l'hem de portar, però...
Si vostè no està contra les lletres, sinó contra la seva
música. Contra la música, contra el rap, directament, eh?
No es pot aguantar.
Bé, a l'inèdit d'enguany també podrem gaudir d'un dels concerts més memorables de la Creedence Clearwater Revival.
Allò que fan la línia, no? Fa molta gràcia, allò. Fa molta gràcia.
Com de Cherry.
I per què va ser...
Mira, m'apunten que la Sala Bars ara es passa a dir Paral·lel 62 i que ha començat a oferir concerts a partir d'avui.
Fixa't.
Home, justament, eh?
Qui toca avui?
Justament avui.
Qui toca avui?
No sé.
Ara ho podem mirar, clar.
M'ho acaba d'apuntar un bon amic, bueno, un amic que a través de Twitter, l'Oriol Puig, m'apunta això, que avui, a partir d'avui, s'ha reprès l'activitat després de no sé quants mesos.
Home, està bé que com a mínim la continuïtat de l'espai tingui també a veure amb la música.
Ja que falten espais, ara ens ho explicarà. Paral·lel 62.
Paral·lel 62. Jo ara acabo d'entrar a la web i el que veig és que hi ha programat pel 17 de febrer Núria Graham...
De febrer del 2023?
Sí, del 2023. Bueno, doncs Joe Satriani, que... per l'1 de juny del 2023. Ah, a la seva pàgina web, aquí. Ara, bueno, no ho veig. Ara ho miro amb més tranquil·litat, bueno, eh?
Aquest de l'Oriol, noi, el que m'has enviat, de moment, poca cosa bé. Què més?
Dèiem que és memorable aquest concert de la Creedence Clearwater Revival al Royal Albert Hall, precisament perquè va ser l'eclosió de la seva gira europea i perquè l'estat de forma d'aleshores de la banda de John Fogerty era platòric als anys 70 i, a més, doncs això, no? Doncs, el documental combina aquest material en directe, que és un concert espectacular, amb arxivament inèdit del grup que narra la seva història i ho fa a través de la figura de l'actor Jeff Bridges, fanàtic del grup. I anem de nou, si us sembla, a la dècada dels 80 per acostar-nos al documental Italo Disco.
Oh, que maravilla!
És un altre dels que podem veure. Oh. The Sparkling Sound of the 80s, el bombollejant so dels 80.
Hold the pad. Mi commission.
Exactament, Mi Commission és el tema que sona.
Va, però, espera, que no l'hem sentit la veu.
Sube.
Ara.
No hem sentit la música. Aquest home apareixia amb la cara tota blanca, amb els llavis pintats.
Com un pallasso.
Sí. Era com un pallasso. Digues.
Aquesta és una de les que apareix al documental fet a Itàlia, dirigit per Alessandro Mezzalini, i fa una immersió profunda en tot aquest fenomen que va sorgir als anys 80, l'univers Italo Disco, en ple desenvolupament de la música de ball a Europa, que ja havien iniciat Giorgio Moroder o Kraftwerk, també, entre d'altres, però amb la diferència que en aquest cas es barrejava el so dels sintetitzadors amb la melodia de la cançó italiana. Llavors, els trets comuns entre totes aquestes cançons eren que hi havia poca rellevància a la lletra, vídeos molt surrealistes, un anglès també molt justet, per dir-ho així, però grans melodies que encara es recorden. Us he portat un petit repàs.
I un moment, faig un petit apunt, perquè ja sé què és el que es fa avui a la Sala Paral·lel 62. Celebren un festival que es diu Real 360 Graus, Experiències Binaurals. Et posen uns auriculars. Sabeu qui són aquests auriculars? Tu pots escoltar el so de manera envolvent. O sigui, només a la dreta, a l'esquerra, per davant, per darrere. I actuen artistes diversos, com Queralt Lahoz, Anna Tijoux o Joan Miquel Oliver, entre d'altres. Això es comença avui i fins al dia 6 d'octubre.
Veus? Ja hem trobat...
Veus? Molt bé. Aquesta tecnologia es fa servir en alguns concerts.
Van a una sala i a dintre de la sala els hi posen auriculars.
Sí, es posen uns auriculars.
En una sala.
No, es veu que hi ha llocs... No es pot fer això.
Aquesta experiència...
Sí, no es pot fer en una altra sala. En una sala de concerts s'ha de fer... No es pot fer en una altra sala, com que l'Ajuntament no té espais, ho han de fer aquí.
Dèiem que si voleu, que fem un petit repàs allò ràpid...
Em sap greu, però no el podem fer per una raó. Perquè ha mort Jesús Quintero i els que hem estat seguidors de Jesús Quintero volem fer quatre fragments del Jesús Quintero. Mònica Folquet, Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què en sabem de...
Mira, hem recuperat alguns fragments d'un parell de les vegades que el vas entrevistar. Escoltem, era el 2006, com va començar l'entrevista que li vas fer Jesús Quintero? Llavors estava fent El Loco de la Colina.
Señor Jesús Quintero, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, no sé lo que queréis de mí, ya sabes que me gusta más preguntar que responder, que en mi vida hay muchas más preguntas y mucha más curiosidad que respuestas y conclusiones. Pero aquí estoy y cuando he escuchado a vuestros comentaristas deportivos, de repente estoy en un estudio de radio y al lado tengo el estudio de montaje de televisión, y de repente, no sé por qué, le he dicho a los compañeros de televisión que si era posible pasar de televisión a radio un pequeño regalo y al mismo tiempo una sorpresa. ¿Te gustaría?
Sí. Venga.
Y la sorpresa era aquesta.
¿Te gustaría?
Sí.
Venga. Adelante.
Entonces, el que paga una entrada tiene derecho a insultar.
A insultar no, pero a manifestarse si el espectáculo no ha sido bueno, sí.
¿Ni siquiera al árbitro?
No, al árbitro menos.
Porque a usted le llaman de una manera, si usted le llaman negro, al árbitro le llaman hijo de puta. ¿Ve que hay racismo en España?
La verdad es que llevo 10 años aquí y me considero español. Y lo que me está pasando esos dos últimos años, no sé si hasta lo que pasó hace poco lo iba a llamar.
El que va fer Quintero és posar-vos un tall de l'entrevista que ell li feia a Samuel Eto'o, que encara no sabia més, era en exclusiva pel Versió, us va posar.
Bueno, fixa't, doncs, ja amb Samuel Eto'o parlava de racisme i estem igual, eh?
Igual.
Els camps de futbol segueixen cridant contra els negres, es continua vivint el racisme com l'entrevista del 2006. Estem al 22.
Y también, Toni, le preguntabas por una contradicción.
Dices en la contra de La Vanguardia hoy que no te entrevistarías nunca. Y en cambio, en el primer capítulo de este libro, es un autorretrato y en el que te entrevistas a tú mismo.
Sí.
¿Me lo puedes explicar?
Pues porque cuando estoy solo sí me hago mis preguntas y me contesto. Claro, es decir, es que preguntarse uno y contestarse es, lo digo, la manera más coherente de tener una conversación aquí en estas tierras, ¿verdad?
Aquí era ja el 2007, una entrevista que li vas fer amb motiu de la publicació d'un llibre, i Quintero també reconeixia i valorava que hi hagués gent que li hagués dit que no a ser entrevistada.
Que tú sabes que hay una serie de personajes que no le gustan las entrevistas, porque dicen que son como como huellas dactilares en la garganta, que las viejas civilizaciones decían que una fotografía te robaba el alma. Yo siento un poco también eso. Por eso admiro a los que me dicen no. Lleva hoy.
¿Cuántos te han dicho no?
Con Fidel llevo 6 años. Con García Márquez llevo 4 años.
¿Y los llamas cada año?
Con Bin Laden desde que nació. con gente del... Llevo realmente muchas entrevistas ahí pendientes desde hace aproximadamente 10 años.
Y con tantos comunicadores, Toni, reconocía que le hubiera agradado hacer un informativo.
Lo que más me gustaría ahora mismo hacer en el mundo es un informativo. Yo creo que buscaría un nuevo camino. La información a veces está dicha por gente que no te cree que hay la guerra. Te hablan de la guerra, pero dice tú, con esa cara no hay guerra. Es decir, yo creo que los grandes de la información mundial son gente que, con experiencia, que se sientan ante un presidente como Larry King, o etcétera, y no se impresiona. Es decir, un informativo sería para mí algo nuevo. Algo nuevo y algo que llevo pensando mucho tiempo, pero no me darían esa tribuna, seguro.
En dos dies ens ha deixat Àngel Casas i avui ens ha deixat Jesús Quintero. Les noves generacions, nosaltres ja ens estem, diguéssim, a un pam, per no dir a metres, del seu nivell, i les noves generacions doncs hauran de truscar molt per arribar a gent com Jesús Quintero o Àngel Casas. Per tant, des d'aquí, en fi, una altra gran pèrdua pel món del periodisme. Avui, la mort de Jesús Quintero. Montse Vidal, t'emplaço a dilluns vinent.
Perfecte,
i perquè ens, jo m'he quedat amb les ganes de repassar aquest documental dels anys
vinga,
80.
Doncs,
home, és la meva època.
Ho tenim pendent, doncs.
Doncs vinga, això ja t'emplaço pel dilluns
fantàstic
vinent. Dos minuts i les set. Serà fins demà. Adéu-siau.
RAC 1. El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència. Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Arriba a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Reviu la màgia de l'amor sense límits al Teatre Tívoli de Barcelona. Amb Bustamante i Ricky Merino en el paper de Sam. Del 30 de setembre al 27 de novembre. Compra les teves entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Hola, sóc Carles Sans de Tricicle. Gràcies a l'èxit obtingut la temporada passada amb el meu espectacle Per fi sol, torno al Teatre Borràs explicant anècdotes divertidíssimes, totes molt boges. De fet, ja se'm mor de riure més de 40.000 espectadors. Entrades ja a la venda.
Només fins al 6 de novembre al Borràs. Compra ja les teves entrades per Carles Sans a grupbalanyà.com.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per al